Una cosa, estimades. Sense educació pública no som res de res. Els darrers mesos hem vist com els docents del nostre país s'organitzaven i feien vaga per reclamar millors condicions laborals, però també canvis estructurals que reverteixin el que veuen com una degradació de la qualitat de l'educació pública catalana. L'escola pública ha fomentat durant dècades la llengua i la cultura catalanes i tots nosaltres hem crescut amb la convicció que aquesta era la millor manera de construir un país més just, més inclusiu i més cohesionat. Però actualment hem passat de tenir un ensenyament públic exemplar a no poder assegurar els coneixements bàsics a l'alumnat. El món i la vida han canviat, però sembla que les decisions que s'han dut a terme per afrontar aquests canvis, govern rere govern, no han funcionat. Més aviat al contrari. Els últims resultats de l'informe PISA mostren una caiguda en matemàtiques, ciències i comprensió lectora i situen l'alumnat per sota de la mitjana d'Espanya i dels països de l'OCDE. Menys recursos vol dir generalment pitjors condicions i pitjors futurs. Si no cuidem els docents, un sector on, segons les estadístiques, més del 60% dels treballadors conviuen amb l'ansietat i la fatiga, la motivació brillarà per la seva absència a les aules. Perquè recordem que són persones. Però quan parlem d'educació, els diners no ho són tot. Els canvis constants de currículum, la imposició de les pantalles a les aules, els models educatius més laxos i menys exigència acadèmica, aplicada una mica a tort i a dret, ens han portat potser on som ara. Com veuríem nosaltres les aules si ara hi tornéssim a entrar per estudiar? Qui pren les decisions sobre com s'ensenya als joves? Què hi ha darrere d'aquestes decisions que afecten directament el futur de tot un país? Escola pública i de qualitat, ara i sempre. Soc l'Alba Riera, benvingudes a La Torre.
Quina tonteria porto, si fa patir no val la pena. Sé que ho poso amb totes les nenes. No vull perdre més el temps, xau. No vull perdre més el temps. No vull perdre més el temps. No vull perdre més el temps, xau.
Vinga, doncs comencem aquesta torre sobre educació pública i per fer-ho m'acompanya al meu costat un estudiant, la Candela Casal, estudiant de batxillerat i militant del CPC. Benvinguda, moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Al seu costat hi tenim a l'Otília Dan, professora de secundària i batxillerat en l'especialitat de música, productora i locutora del programa de ràdio Reinissant l'Educació, també, i delegada sindical de professors de secundària. Benvinguda, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a l'altre costat, a la punta de tot, hi tenim el Dani González, docent de secundària de català i arts escèniques a Sant Joan d'Espí. Benvingut.
Gràcies.
Gràcies per acompanyar-nos. I al seu costat i tenim a la Clara Sin, professora de Llengua i Literatura Castellana, afiliada al sindicat de la CGT. Benvinguda.
Gràcies.
Mira, abans de res, i per començar, clar, aquí pensàvem l'altre dia, no?, en com abordàvem, com començàvem aquesta tertúlia, i és cert que no fa tant l'escola pública catalana era un orgull de país, no?, perquè ens fa la sensació que fomentava, incentivava la llengua, la cultura catalana, i a més també ho feia, no?, doncs des de la qualitat. Era una educació, no?, per treure pit. Ara mateix, vosaltres, com la llegiu? Què diríeu que ofereix l'escola pública catalana?
Ostres, ofereix, doncs, desgraciadament, jo haig de dir que ben poc. És, avui en dia la podríem descriure més com un centre assistencial, més que un lloc on es busca l'excel·lència o treure el màxim de ningú.
Jo crec que l'escola catalana pot oferir moltes coses, sobretot oportunitats, educació als infants, però es troba en una situació molt crítica degut a 20 anys de desinversió, perquè com tots els serveis públics l'han destrossada.
Jo penso que l'educació hauria de ser un motor per la societat i justament s'està convertint en tot el contrari, en una cosa ralentitzada, que no està funcionant, que li falta molts recursos, i això està fent que l'escola pública sigui un centre assistencial, una escola bressol, una cosa que no s'entén gaire, també plena de conflictes, cada dia apareixen nous obstacles nous.
Voldries afegir alguna cosa? Com a estudiant?
Aviam, des del punt de vista estudiantil, jo crec que l'escola pública és una escola que, doncs això, veiem a les docents, primerament com supersaturades, hi ha una burocràcia enorme, nosaltres no hi cabem sovint a les aules, i és una mica com tota aquesta sobrecàrrega de que ve, com hem de fer una anàlisi d'on està venint tot això, doncs ve de que fa 20 anys que no s'inverteix en l'escola pública. I al final, doncs nosaltres, les estudiants, que al final doncs portem el futur de les properes generacions que som escolaritzades, doncs ho estem patint de primera mà.
Mira, Clara, vaig amb tu. Tu treballes en un institut del Raval. Podries explicar-nos què trobes a l'aula, a les classes, en el teu dia a dia?
Vale. Sí, jo primer començaria per explicar que treballo a un institut amb una infraestructura totalment precària. Després, a les classes jo em trobo un alumnat maquíssim, un alumnat, sobretot, jo soc professora a primer d'ESO, molt motivat, o sigui, molt juganer, no? Estan a primer d'ESO, i molt divers. Tenim una gran quantitat de països d'origen al nostre institut, i això és una riquesa, o sigui, una diversitat increïble que aporta moltíssim a nivell de coneixements, de perspectives, de cosmovisions. Però també és veritat que és un repte perquè és un institut que està al Raval, que és un barri que pateix molta pressió turística i, a més, és un barri amb un índex de renda molt baix i, per tant, l'alumnat que tenim és classe treballadora i té dificultats per arribar a final de mes, les famílies, si bé molts estan becats. Llavors, què ens trobem el professorat? Doncs, ens trobem en una condició de professors, però també d'acompanyants, d'una mena de mentors, no?, a vegades. O sigui, ens trobem en situacions molt complicades.
Per tu, una de les claus de la degradació de l'escola pública ha estat l'escola inclusiva, tot i ser una tot i ha de ser positiu, això.
No, per mi, o sigui, no. L'escola inclusiva és necessària. Mm-hmm. Perquè això com es tradueix al dia a dia a aquesta escola inclusiva? Doncs que els nanos, molts, pateixen molts diagnòstics que venen de la situació econòmica que tenen. Mm-hmm. Vale? Si tu tens diners i tens una bona situació econòmica, pots permetre't anar a un psicòleg. Clar. Pots permetre't anar a un fisio. Pots, no? pots accedir a serveis que la resta de gent no pot. Llavors, a un centre com el Raval ens trobem moltes famílies que tenen moltes mancances econòmiques i, per tant, d'aquí venen molts diagnòstics.
I avui en dia, tu que treballes a un centre del Raval, tu diries que és perillós ser mestre o és una professió de risc?
No. O sigui, al Raval, jo he patit més a un centre de Sant Joan d'Espí, perdó, amb el company, que al Raval.
Sí, totalment.
Les famílies són encantadores, tenen molt respecte per al professorat, vull dir que també hi ha com una mica d'estereotip, no? Mm-hmm. Estereotip racista / classista sobre què és ser mestre al Raval. Doncs per mi és un privilegi i per mi jo crec que estar al Raval també té un sentit com quan ets mestre o professora, no? O si és vocacional o si t'interessa transformar la societat d'alguna manera.
I tota aquesta situació que ella explicava, i que ara també doncs, parlarem vosaltres i amb les vostres situacions, de quina manera us afecta el professorat i els vostres companys i companyes? Com esteu?
Home, es tradueix en malestar.
Malestar psicològic? Malestar
i
emocional?
Físic,
malestar
dir,
físic, també.
I tot, o sigui... mira, començant per la infraestructura. Jo, per exemple, al meu institut portem... bé, el meu institut té dos blocs, un que són uns barracons, que són uns mòduls, i després la seu, que és un edifici. I els barracons ens van prometre ja des de bon principi que en 8 anys desapareixerien. I ara en portem 12 i encara no han desaparegut. I allò està en condicions horroroses. Jo he anat a fer classes allà, he entrat a l'hivern i he hagut de posar-me 2 jaquetes perquè fa un fred que no pots treballar. Mm-hmm. Vull dir, i això ja és físic.
Sí,
o sigui,
sí.
Vull dir, no és només mental, que també, perquè... imagina't, tu tens una classe on tens 30 alumnes, 28, els que sigui. Cadascú és del seu pare i de la seva mare. Té cadascú les seves complicacions. Tu has de donar un temari, has de donar uns coneixements perquè ells puguin avançar i puguin evolucionar. Però, clar... Cadascú té les seves dificultats, cadascú té les seves maneres de fer, cadascú té la seva metodologia, cadascú té els seus problemes psicològics. Adaptar-t'hi a tot això alhora, tu sol, amb 30 alumnes, penseu-ho, és una bajanada. És una bajanada. Demanes una vetlladora, no arriba. Potser arriba, però a mitja jornada. Demana psicòlegs perquè ajudin.
Vull dir que no només hi ha el cansament físic, per les infraestructures, sí. Mental, perquè no arriba... No? O sigui, mental pel que es viu a les aules i per la sobresaturació també de feina, no? Amb un sol professor.
Exacte.
Sinó que també hi ha la frustració i la impotència de veure que la situació no canvia. No? Llavors, això també és un desgast mental a llarg plaç, no? Que no s'acaba com de revertir. No? És com un cansament continu.
I aquest desgast és part de la teva feina, no? Clar. Jo crec que s'hi afegeix una cosa més... que és, són coses que hem normalitzat que no hauríem d'haver normalitzat i en cap cas, però... I que són difícils d'explicar a algú, no?, que no ho pateix o algú que no ho viu o fora de la docència, però coses com pot ser el que entres en una aula i t'insultin, el que et tirin coses, l'aguantar fins i tot assetjament laboral dins del propi centre per part de direccions, el fet de ser humiliat contínuament per uns nens... els que els hi dobles l'edat i que se suposa que els has de cuidar i els de proveir el millor per ells. Vull dir, això constantment i diàriament, i responent al que preguntaves abans, jo crec que sí que és una feina de risc. Vull dir, és una de les professions amb més nivell de baixes d'ansietat i depressions.
Sí, abans he llegit un de cada tres professors, segons l'Austec.
És moltíssim.
Vull dir...
Otília, tu ets professora de secundària.
Sí.
I pel que sé, dius que la teva feina sovint consisteix més en controlar l'aula que en ensenyar.
Exacte.
Explica'm una mica, posa'ns algun exemple perquè ho puguem entendre.
Quan parlem de què és més... la nostra feina va més de poder controlar l'aula que no pas ensenyar, ens estem referint a que entres a l'aula... I aquella imatge que nosaltres tenim de quan vam passar per l'escola, de que t'asseies i eren un, dos alumnes que estaven allà darrere fent brometes i se'ls havia de cridar l'atenció en cert moment, això és un record molt llunyà. El que passa avui en dia no és res comparable en això. I cada vegada hi ha més centres en el que la normalitat és que siguin la meitat de la classe que estiguin fent brometes o intentant boicotejar l'aula, 5 o 6 que directament t'agredeixin verbalment i fins i tot hi ha casos, i molts casos, d'agressions físiques cap al professorat o entre ells mateixos.
I no? Això com t'ho expliques?
Ostres, doncs, clar, hi ha un punt social, evidentment, no? La societat... Només ens hem de mirar com està la societat, no? I és un reflex. L'educació i l'aula és un reflex del que hi ha a la societat. També el model d'educació a casa, jo crec que ha canviat moltíssim. I el fet de, com tot, ens anem d'un extrem a un altre, no? I hem pensat que veníem d'un extrem en què hi havia masses límits, hem anat a parar a un extrem de que no hi ha cap.
Clar, mira, això, amb això volia parlar amb tu, perquè pel que sé ets molt crítica o força crítica amb les noves pedagogies, i m'interessa, voldria saber per què.
Clar, totes aquestes noves pedagogies ja, per una banda, és cert que sorgeixen d'intentar millorar el sistema educatiu, no? Intentar buscar noves maneres d'enganxar l'alumnat per ensenyar i perquè aprenguin. Però, per una altra, venen i sempre hi tenen molt adherit una manera de fer molt laxa. És a dir, en el que l'últim punt és l'aprenentatge de l'alumnat. És a dir, aquestes noves pedagogies pretenen, per sobre de tot, motivar l'alumnat. I després, de forma secundària, si aprenen o no aprenen, doncs ja veurem, no? Ja és secundari. El primer és que l'alumnat estigui allà a classe i perquè no molesti estigui motivat i entretingut. I a partir d'aquí doncs, s'han desenvolupat un munt de pedagogies com la gamificació, que és, o la ludificació, que se li diu, no? Que és convertir l'aprenentatge en un joc. Està bé de forma puntual. I sempre ho hem fet, això, vull dir, i fa 10, i 20, i 30 anys es feia. Està bé fer un projecte puntual. Convertir tota l'estructura de l'educació basada només en jugar, en crear projectes sense una base de coneixement, etc., doncs és que et carregues tota l'estructura i tota la funció que ha de tenir l'escola.
Clar, però jo penso, la intenció és bona, no? Perquè, o sigui, com... Jo no en sé gaire, de noves pedagogies, perquè ni tinc fills, ni m'arriba com per amigues que són professores i m'entén una mica. Però que es posi al centre el benestar emocional, en general, hauria de ser una bona notícia.
Clar,
i sembla una bona idea, no?
Sona molt bé.
Però això no és nou, hem de recordar, tampoc. Vull dir que les pedagogies llibertàries, no? De Ferrer i Guàrdia, l'escola laica, d'una escola també... bueno, fins i tot una escola on la coeducació era un punt important. Vull dir que, no? Vull dir que totes aquestes noves pedagogies estan basades en velles pedagogies, el que passa és que la societat ha canviat. I jo crec que més aviat que, no? Que a vegades... És una reflexió a vegades que faig, és que hi ha un despreci pel coneixement. Per qui és el transmissor d'aquest coneixement? Perquè, a veure, o sigui, el professor abans es veia, no, com una figura que transmetia un coneixement que només ell tenia. Mm-hmm. No? I ara mateix, el professor, quina funció té, no? Com deia ella? Doncs contenir, gestionar, no et peguis amb aquest... Clar, què passa? Que al final sembla a vegades una mena, no, de vigilants més que, que uns professors. No?
I esteu d'acord, o què en penseu vosaltres, del que ell apuntava, que tota la part de passar-s'ho bé a l'escola és important, però que les aules han d'estar per una altra cosa, com que d'alguna manera l'exigència acadèmica ha passat, ha quedat en un segon pla i potser també és important?
Totalment. Mira, això... És que jo tinc moltes coses perquè he anat recollint de tothom, d'acord? Però jo crec que hem confós inclusivitat amb baixar el llindar, és a dir, baixar el nivell. Perquè arribin a tothom, hem de baixar el nivell perquè tothom pugui arribar-hi, perquè tothom pugui assolir els objectius. I crec que no és aquesta la idea, o no és, jo no crec que és l'objectiu per poder fer que avancem. Mm. Perquè si tu baixes el nivell, tenim doncs, els resultats que tenim amb les competències bàsiques, amb la selectivitat, amb un munt d'índexs que van sortint cada any i que són superalarmants i que tothom diu uau, l'escola on va... Però som nosaltres mateixos, vull dir, que és la societat que estem construint, que baixem el nivell, tolerem certes coses, regalem moltes notes, també.
Regaleu notes, eh?
Bueno, això és
a veure,
els
profes no, des dels centres, perquè, a veure, aquí també hi ha un debat en el tema de regalar notes, no? Que tu arribes a l'avaluació final i et diuen no, és que aquesta gent no pot repetir.
Exacte,
no, perquè no es pot repetir perquè les places de l'any que ve...
Perquè ja no s'hi cap.
Bueno, perquè sí, poden ser per molts motius, però fa ja molt de temps que no, que repetir sembla que sigui un sacrilegi, bueno, al revés, o sigui, repetir moltes vegades és una oportunitat.
És una oportunitat nova,
per repassar
clar,
continguts, per afiançar també coneixements. I jo crec, com diu el company, que és que la societat... O sigui, ja no és que hagi canviat molt, és que o sigui, aquesta idea que teníem a vegades, no?, de la superació, o sigui, la meritocràcia, doncs ja és una fal·làcia. Mm-hmm. I, per tant, com és una fal·làcia, les famílies tampoc s'ho creuen i passen. O sigui, jo ho veig molt, o sigui, a l'alumnat, que ja no és... O sigui, és que no s'esforcen perquè saben que passaran. Passaran de curs, no? I també molts diuen, bé, si tu arribes a segon de batxillerat i pots accedir a una escola, a una universitat privada, ja ho tens, no? O sigui, a veure, vivim en un temps en el que els diners són la centralitat de qualsevol discurs que tenen els joves. Vull dir, volen ser influencers, rics, per tant, o sigui... No? Si estudies a un batxillerat d'humanitats, vaya pringao, et diuen, no? Perquè, clar, o sigui, no sé si estarà d'acord aquí la companya, perquè, clar, per què vols estudiar grec, no? Per què vols estudiar llatí?
De què et servirà, això, no?
Clar, o sigui, vull dir que és una barreja bastant important de com afecta.
Motil i Carlota, perdó, que vol...
I tant.
O sigui...
Candela.
Merci. Que nosaltres llegíem una mica o sigui, sobre això que deies, que sí, o sigui, al final moltes vegades ens centrem en que les prioritats de l'educació, no, que ara mateix doncs és això, l'escola històricament ha tingut un paper de formar les estudiants educativament, però també de que les estudiants doncs, tinguessin la possibilitat de fer vincles, de crear comunitat, d'organitzar-se, de fomentar el pensament crític. Aleshores, quan les prioritats de l'educació també passen per, m'ho invento, posar una optativa d'emprenedoria de segon d'ESO, doncs clar, què t'han de dir les teves companyes quan tu a segon de batxillerat estàs fent grec, no? Vull dir, al final, les prioritats de l'educació, doncs això, canvien en funció de qui governen i ara mateix importa una mica en el marc de la Unió Europea i el que volen produir, que siguem les estudiants, vull dir, al final que volen que siguem productes, que produïm, doncs és això, doncs fer amb economia, fer empresa, etcètera, etcètera, i en canvi doncs, ens trobem amb una reducció d'hores de ciències al batxillerat, una fusió de les matèries de ciències, menys hores de català i de castellà i de filosofia al batxillerat també, i en canvi doncs, més d'optatives d'aquestes. I tot això doncs, és una llegida que n'hauríem de fer de quin és l'estat de l'educació i per què ens estan interessant aquestes coses, no? El deteriorament que està patint tota l'educació ve pel focus de que patim una mercantilització de l'educació des de fa molts de temps. Què vol dir mercantilitzar l'educació? Vol dir convertir l'educació en un producte del mercat. Com convertim l'educació en un producte del mercat? Doncs, per exemple, fons privats que inverteixin en universitats online, obrint més línies de la universitat privada a diferents centres. Tancar línies de la pública, de batxillerat, per exemple, aquestes modalitats que s'estan fent últimament, no sé si us sona un cas de l'Institut Vila de Gràcia, s'ha tancat una modalitat del batxillerat escènic, sí, i ara s'està obrint, sorprenentment, una altra en una altra concertada del barri, que al final és l'oferta el mateix, però a la concertada, pagant. Per doncs tot això...
Fas que la gent hagi d'anar a la concertada o a la privada.
És convertir l'educació en un producte.
Dani, vaig amb tu.
Digues.
Tu diries que els joves catalans surten de l'escola actualment sabent les coses bàsiques?
Uau, vaya pregunta.
Què perceps? No tens la resposta? Què perceps?
Mira, jo crec que l'escola ha de donar eines suficients perquè tothom s'hi pugui desenvolupar en el seu dia a dia. Mm-hmm. Que tu puguis tenir una conversa, que tu puguis escriure si necessites una carta a no sé qui, que tu puguis conèixer les operacions matemàtiques bàsiques. És a dir, tot allò necessari per poder sostenir una mica la vida. I també per poder tenir concepció crítica, per poder raonar bé. Perquè ja m'agradaria que, per exemple, fessin, tots els meus alumnes fossin com tu, que tens una molt bona visió de com està el sistema. Però... justament el que està passant és que la capacitat de raonar desapareix. I, a més, desapareix perquè també, com ja han comentat, hi ha molts factors externs que estan fent que tots els focus siguin fora, com, per exemple, el vídeo de TikTok de no sé què, el tren de no sé què, qualsevol xorrada que vingui de fora, o em preocupa no sé què, o li ha passat un problema no sé qui. Tots aquests focus, clar... ocupen tant espai i tanta consciència amb els alumnes que és tan difícil baixar el cap, els apunts, el aprendre, el reflexionar, que, clar, ho han apartat.
Abans m'has dit que eres professor de català,
sí.
Oi? Com reaccionen els teus alumnes, per exemple, davant d'un text literari?
Doncs és molt interessant perquè... a priori, abans de començar a llegir, ja veuen molta lletra i diuen, hosti, mucho texto.
És que a mi mateixa m'encantaven les lletres i et dic que a mi també m'ha afectat tot aquest deteriorament de l'atenció, de la capacitat d'atenció, de la hiperestimulació cap a fora, a mi també m'ha afectat. I ara veig molt text i dic, quin pal, imagina't un alumne, vull dir, una persona adulta.
Saps? Clar, tu poses un text... Per exemple, jo avui he fet un examen sobre Bad Bunny. Fent tota una crítica a com les idees polítiques a través de la música, tot això, el primer que han fet, només llegir el títol i veure la dimensió del text, i els ha fet rebuig. Un cop s'hi fiquen, els hi comença a agradar. O també el que passa molts cops és que comencen a llegir aquests temes i no entenen res. Els hi han d'explicar.
No què vols dir amb això? No tenen comprensió lectora?
Exacte. I això passa molt, que llegeixen un text, no l'entenen...
Perquè no estan acostumats a llegir,
no
perquè miren imatges.
No estan acostumats a llegir. Tot el contingut que consumeix
és audiovisual
pràcticament. Clar, no saben les referències que utilitzen. I aleshores acaben el text i diuen... no entes res.
I els has d'explicar tu, com
clar,
un conte. Tu llegeixes contes.
Exacte. Sí, sóc un juglar. Jo començo a explicar la història i tothom comença. Uau, no sé què. Sí, és que jo recordo perfectament explicar Antígona i la gent diu, ai, vaya conyado, que no sé què, que no sé quant. I després els expliques tota la història i diu, uau, tots els embolics que hi ha allà al mig, no sé què, que aquest s'ha liat amb aquest, que són germans que... clar, exacte. Però... ja nosaltres intentem fer-ho perquè ells estiguin motivats, però no hi ha una predisposició a fer-ho.
I el mòbil, que ens ha fet, ho dèiem abans, ens ha fet malbé a tots. En el cas dels nens i dels joves, les pantalles, en l'educació, el mòbil, tot això, què en penseu?
Jo tinc una clara opinió i és que crec que s'haurien de prohibir.
Prohibir?
Però totalment. Sí, perquè a més hi ha evidència científica que diu que si tu combines llum, so i moviment, és a dir, una pantalla, fa que una àrea del cervell, que és la més exterior de totes, que és el còrtex prefrontal, no s'acabi de desenvolupar. Sí, sí. I aquesta àrea d'aquí és la que s'encarrega de posar límits, prendre decisions importants, regular les emocions que es produeixen més a la zona límbica. D'acord? Aleshores, què estem tenint ara? Alumnes que volen ser grans, però que els seus cervells no ho són, perquè no saben aplicar encara límits. I per això reneguen o repliquen d'una manera molt impulsiva i molt emocional, perquè aquesta és la part que es desenvolupa abans. I les parts que es desenvolupen més tard, amb l'edat, s'estan enrederint. Mm-hmm. Bé, crec que hi ha evidència ja que som la primera societat que, en lloc d'avançar, estem endarrerint.
Perquè, clar, el nivell educatiu dels joves catalans, segons les proves oficials, el cap dels joves, com està el nivell educatiu?
Bueno, totes les proves externes i les autonòmiques i totes les proves de nivell demostren que han baixat en picat. I per fer-nos una idea, de fet, i sobretot en el tema de la lectoescriptura, que té a veure també amb el tema de les pantalles, ens han tret els llibres, ens han posat un ordinador. El nivell actual d'universitat, de lectura, de la universitat aquí, a l'Estat, és comparable al nivell de tercer d'ESO a Països Baixos. Tercer d'ESO, vull dir. I durant aquests últims anys ha caigut entre 2-3 cursos al nivell de comprensió lectora. Llavors, clar, totes aquestes pedagogies que preguntaves abans, ostres, és que per una part han de ser bones, no? Intentem millorar l'educació. Però justament estan també realitzades, estan fetes o enfocades justament per mercantilitzar l'educació, com bé deia ella. Perquè el fet de treure'ns el llibre i de posar-nos a jugar dins de la classe, a qui més afecta és l'alumnat més vulnerable. Perquè s'ha demostrat justament 3 de cada 4 dificultats de l'aprenentatge estan basades en dificultats de la lectura i l'escriptura. I la variable que més hi té a veure justament és el context socioeconòmic. Per què? Doncs aquest alumnat més vulnerable a casa no té no té llibres, no té uns pares que puguin estar per ells si no li ha anat bé a l'escola a explicar-li a casa, no? Mm-hmm. I justament ells són els que més necessiten una educació rigorosa, no? I la millor manera d'incloure i de portar a terme aquesta inclusiva és començar per un bon aprenentatge.
Mm-hmm. Tot i que hagi, o sigui, una mica el nivell ha baixat, no? El nivell d'exigència.
Vull
dir, ha baixat bastant. Tot i així, els alumnes continuen suspenent o s'estan recuperant una mica els nivells?
No? També hem de veure el tipus de proves que estem fent. Tu mires una prova de fa uns anys, tu preguntes als professors més veterans que porten 20 anys a l'educació pública i veus els exàmens que han fet ells amb els exàmens que s'estan fent ara, no els podrien assumir. I a més, jo, per exemple, he estat corrector i molts de nosaltres haurem estat correctors de les competències bàsiques o proves diagnòstiques que li diuen de segon d'ESO, i en la primera consigna que et posen és no corregir les faltes ortogràfiques, que no puntualitzi això.
Però això és molt fort.
I és molt fort.
Vull dir, però amb la de dictats que he fet jo a la meva vida.
Exacte. Sí. I després vas a unes competències bàsiques de quart, veus que han de sortir, si han fet 12 anys d'escolarització en català, amb el C1 de català, i el nivell que...
I lo de les faltes d'ortografia entenc que és perquè si comptessin suspèn tothom. Oh, i no interessa.
Clar.
Per tapar una mica el fracàs. Jo sé una cosa... Una de les coses que ha canviat a l'educació pública és que hem passat d'avaluar números, que és el que més o menys tots recordem, o almenys la gent de la meva generació i gent posterior. O sigui, hem passat d'avaluar amb números a fer-ho amb assoliments. Vale. I això què implica? I què coll és, també?
Això que fèiem a primària de progressa adequadament, no? Això s'ha traslladat a secundària, també.
I a secundària, però, i llavors a secundària tens progressa adequadament? Quines altres notes tens?
Són el no assoliment.
No assoliment.
Assoliment satisfactori, assoliment notable i assoliment excel·lent. I es gradua, si és que li vols posar notes perquè no hi han decimals, això, no? És l'1, no assoliment, perquè Això sí.
No hi han decimals, si però que molava un 9,8.
No, si t'han presentat alguna cosa, tu ja li has de posar un 1. És a dir,
només
per presentar-t'ho. Això, encara que no arribi a l'assoliment, és obligatori ja posar-li aquest 1. No?
Sí.
Per tant, ja estem dient, encara que tu m'entreguis un foli en blanc amb dues paraules, ja tens un 1 que et farà mitjana, doncs, amb una altra nota, no?
Tu què volíeu dir dels assoliments?
Sí, jo vull dir que dels assoliments, els alumnes, o sigui, ells ho demanen, que et posi, que posis un número, perquè per ells és
per saber
molt...
Per saber què han tret.
Perquè, a més, això dels assoliments, ok, jo entenc per on pot anar, perquè no es comparin, perquè no hi hagi tant malestar psicològic, jo ho puc entendre, això, però... notes com, per exemple, un 6 s'ha perdut, perquè ara, si has tret un 5 o has tret un 6, s'encabeix una mica en l'assumiment satisfactori. 7, 8, no és el mateix treure un 7 que un 8. Vull dir, canvia molt un examen. I també canvia tot el que has estudiat. Això també ha desaparegut. No és el mateix un 9 que un 10. Mm-hmm. Un 10 rodó s'inclou també dins de l'assumiment excel·lent. Vull dir...
Tu què penses de tot això? De tot el que m'ha anat dient, eh? Però, bueno, t'agradaria que et puntuessin amb números?
Mira, o sigui, jo faig l'anàlisi de que jo ara faig primer de batxillerat.
Sí.
Porto escolaritzada a l'educació pública des de P3, des del principi. I l'altre dia, investigant, em vaig adonar que en tota la meva etapa educativa han existit 3 lleis educatives diferents. Una llei educativa implica, primer, un sistema d'avaluació completament diferent al que hi havia abans d'això. En segon lloc, un canvi de currículum constant i una modificació constant de tot allò que hem d'aprendre, que, d'una banda, per les docents és molta burocràcia, molta preparació, moltes hores de feina, i per nosaltres, què vol dir que jo estigui fent segon d'ESO i no tingui una assignatura de projectes, però la promoció següent sí que la tingui, i aleshores jo a tercer no tinc projectes, però a quart sí? Vull dir, nosaltres no tenim aquesta capacitat adaptativa tan grossa perquè ja ens estem adaptant al nostre entorn perquè estem creixent i ens estem adonant de què passa al nostre voltant. I això, al final, doncs, repercuteix molt negativament en nosaltres.
I el que he preguntat abans dels números, tu estàs còmode amb els assoliments?
Aviam, jo faig batxillerat i ara mateix a batxillerat s'avalua per números, però números sense decimals.
Vale.
Que pot ser positiu, perquè tu tens un 9 amb 6 i et queda un 10, però també pot ser negatiu, perquè tu tens un 9 amb 4 i et queda un 9, i tu tens més que un 9, no?
Clar.
Aleshores, o sigui, també us dic que tota la vida, excepte els meus primers cursos de primària, se m'ha avaluat amb assoliments. Per mi no hi havia cap altra cosa, però era perquè era el paradigma de la llei actual i no tenia jo la capacitat crítica de valorar. Però, bueno, és això, és el que comentaven, no és el mateix treure un 6 que un 5, perquè un 6 et premia molt més el teu esforç.
I tu creus, com deien els professors, companys teus, que no tenen... que no assoleixen el coneixement necessari, aproven?
Hem d'entendre que partim de contextos a tota la pública socioeconòmics com molt diferents i que hem de valorar també el context específic de cada alumne de per què no està assolint els continguts, quines són les mancances que s'ofereix, i jo crec que aquí hi ha una mancança sistèmica de si el company no està assolint, o sigui, clarament el company s'hi pot aplicar més, jo no dic que no, però també quins són els recursos que necessita el company per assolir aquests objectius, perquè igual necessita una vetlladora a l'aula, igual necessita unes classes de repàs, igual necessita que no siguem 35 alumnes a classe i que la professora m'ho pugui explicar molt més detalladament. Vull dir, noto que és un problema molt més sistèmic que no particular de les estudiants que suspenen puntualment.
Tu no creus que l'efecte de les pantalles, l'efecte dels mòbils, ha afectat a l'atenció, a l'accés al coneixement, més enllà dels problemes socials que envoltin la problemàtica, eh?
O sigui, sí que entenem, com comentaven elles, que al final... les tecnologies, doncs, afecten, no?, a les estudiants. També hem d'entendre que són una eina, eh? Vull dir, a nosaltres ens planten un Google, un ChatGPT al davant, i nosaltres com a estudiants, ja no et dic sense la visió crítica, doncs la fem servir perquè nosaltres fem servir totes les eines que tenim al davant, doncs per tirar endavant la nostra educació. I aleshores, que això pot afectar negativament a nosaltres? Sí, oi tant, pot afectar negativament, però també li hem de saber com treure les potencialitats a aquests recursos perquè no ens afectin de manera negativa i no ho podem fer soles. Vull dir, necessitem com tot aquest acompanyament de les docents que s'unifiquin una mica els criteris de... Vale, si jo deixo fer servir Google a la meva classe, jo no sé què. Doncs necessitem una mica com aquesta unificació de les opinions per tal de que nosaltres doncs, puguem fer servir totes aquestes eines que se'ns posen o no a l'abast per aprendre i per ser una mica també autodidactes, perquè al final amb les noves tecnologies doncs funciona així.
Otília, tu creus que els alumnes i l'alumnat en general és conscient d'això que comentàveu, de que no arriben els resultats?
Clar.
Són conscients d'aquesta situació?
Jo crec que, i com explicaves abans, que els nens s'acabaven emocionant quan explicaves alguna cosa, jo crec que al final els nens i les nenes volen aprendre.
Clar.
Realment ho veus quan els exigeixes i quan realment expliques la teva matèria i quan entres a fons i, ostres, quan hi ha treball, no? Mm. Però quan es dona aquest treball superficial, aquesta manera de fer tan superficial que es dona avui en dia i que el contingut és ben poc o s'aprofundeix ben poc, doncs com menys li donis, menys farà. És la naturalesa humana i encara més de l'adolescent, vull dir, tothom ha passat per aquí i ja sabem que sempre podem, si podem tirar, anar tirant amb el mínim, anirem tirant amb el mínim.
I trampejar.
I, clar, evidentment. Llavors, si tu des de base, des del principi, tu li ensenyes, bueno, jo et demano això, són els mínims, per què hauré de fer més? O si jo veig que el company del costat no fa res i acaba assolint, acaba graduant, doncs, ostres, per què jo m'haig d'esforçar? I al final, aquesta manera de fer aquesta dinàmica, ells saben perfectament que fan el mínim i ells saben perfectament que podrien fer moltíssim més, però, ostres, si el sistema em deixa, per què jo m'haig d'esforçar?
Clar.
Insisteixo, o sigui, el que diu la companya, que és el sistema el que deixa que passi això, perquè jo crec que els companys, les companyes, intentem donar la màxima qualitat possible, no, de tot, de continguts, d'eines cap als nostres, no, alumnes. Sí que és veritat que jo estic totalment d'acord amb el company que les pantalles a les aules han fet molt de mal, o sigui, perquè els adolescents necessiten estructura, estructurar la ment, no? Tu quan t'enfrontes a un text necessites tenir una estructura mental de com organitzaràs el text, no? I, o com enfrontaràs un examen, o llavors, què ha passat amb les pantalles? Que hi ha molts inputs, hi ha molts estímuls i estan molt, molt poc centrats, o sigui, estan desconcentrats.
Aquesta innovació constant fa que l'aula sigui un laboratori. És, ostres, està de moda això? Doncs vinga, el primer és que estigui de moda, anem a posar-ho dins de l'aula, perquè això semblarà que estem innovant i que l'educació va millorant i no és la mateixa educació que abans, no? Que l'hem canviat. Però, ostres, pensem-ho bé, hem de contrastar una miqueta les coses abans d'introduir-les a l'aula, perquè no podem jugar amb l'aprenentatge i el futur dels nostres alumnes.
Mira, hi ha un altre problema que, bueno, és un dels problemes que assenyala sobretot l'alumnat i m'agradaria que la contesteu tots per això, que és doncs, que hi ha molta gent que assenyala que actualment molts dels mestres no ho són per vocació, sinó ho són per unes condicions favorables, còmodes, com si fos un estables, diria. No diria un xollo de feina, sí que diria estabilitat, no? I esteu d'acord amb això? Els alumnes sentiu aquesta manca de vocació i vosaltres esteu d'acord amb aquesta crítica?
O sigui, nosaltres entenem, com des del punt de vista d'alumnat, que som la primera generació que viurà pitjor que l'anterior, no? Com comentava abans el Dani. Aleshores, ja nosaltres partim de la base de que qui voldrà tenir vocació per ser mestre si s'estan mobilitzant cada tres dies? Vull dir, al final estem veient que totes aquestes, ara mateix amb l'últim cicle de vaga s'ha cristal·litzat, no? Però com veiem que venim d'un munt d'anys de falta d'inversió i tal, i al final qui vol ser mestre, no?
Vosaltres.
Gràcies.
Tenim molt bon alumne aquí.
Tenim una alumna boníssima.
Boníssima.
Molt bon alumne.
A veure, jo primer preguntaria què vol dir tenir vocació per a cadascú, no? O sigui, perquè per a mi vol dir també que, o sigui, per mi ser mestre o profe és que t'agradin les persones i que t'apassioni la teva matèria. A mi m'apassiona la literatura i la llengua. Per tant, o sigui, intento esforçar-me al màxim cada dia per transmetre aquests continguts i aquest, no, aquesta passió. Però què vol dir vocació? La vocació està per sobre de tot? O sigui, està per sobre de treballar en unes condicions nefastes, d'aguantar agressions...
De malviure.
De malviure? No, la vocació. No. O sigui, els treballadors i les treballadores, el que volem és unes condicions dignes.
Mira, ara us trauré un tema que mereix una tertúlia a part i la farem, però a veure si també podem fer-hi una pinzellada breument, que és la situació del català a les aules. Actualment.
Calienta que sales.
Quina és la situació? Què noteu? Com la llegiu? Quina és la situació del català a les aules actualment?
em mireu a mi, però...
Trec els clínics.
Sí, que ploro una mica. No, a veure, és molt complicat perquè, a més, depèn molt de l'àrea també on siguis. O sigui, penseu que l'educació pública és molt diversa i és molt diferent i és molt heterogènia. Vull dir que les condicions que podem trobar aquí a Barcelona no són les mateixes que podem trobar a un altre lloc i bé, però les que jo em trobo, perquè són les de prop de la metròpolis, doncs és que el català no es fa servir gens. No és la llengua d'ús. I és molt curiós, perquè em trobo alumnes que a casa seva parlen català, però que a l'escola la llengua d'ús entre els col·legues, entre els amics, és el castellà. I això és molt greu. Vull dir, és molt greu. Clar, ara potser marxes a un poble d'Olot i ara tothom potser parlarà en català, però no parlarà en castellà. I el que ha de garantir justament l'educació pública és que tu siguis competent tant en català com en castellà.
Bueno, i que, de fet, a l'escola pública, en lloc de que ells ho percebin com un lloc que tu deies, no? Parlem en català a casa, però quan arribem a l'escola canviem al castellà. No,
en un clic,
o sigui, hauria de ser l'espai on entenguin que s'ha de parlar català. Però algú vol afegir alguna cosa?
Sí, això
breu,
també té molta relació amb la immersió lingüística. Sí. De fet, dona la casualitat que jo no soc d'aquí, jo soc de Romania i vaig venir de petita. Si no hagués sigut per què? Per aquesta bona immersió lingüística que teníem fa uns anys, que el primer era, bueno, arribes aquí... Evidentment, no pots entrar dins de la classe i posar-te a escoltar una classe de matemàtiques. Si primer no has entès molt bé la llengua i la domines, no? Com a mínim, doncs primer s'ha de fer aquest pas. Una vegada tu pots dominar la llengua, doncs ja està, ja podem introduir l'alumnat dins de l'aula, no? Perquè ja podrà adquirir el coneixement de totes les matèries. Jo, gràcies a aquesta immersió lingüística, doncs, ostres, en molt poc temps he pogut adquirir la llengua catalana i, a més, gràcies a la cultura, doncs, també se m'han introduït tota una sèrie de cultura que s'ha de fer des de l'escola. Avui en dia el que passa és que, evidentment, ja tenim una immigració doncs molt elevada. I el que fem és introduir l'alumnat directament a l'aula. Llavors, tu tens dins de l'aula un munt de persones, un munt d'alumnes que no t'entenen. No, entenen dues paraules. I tu els estàs fent una classe de matemàtiques, de català, de castellà... Ostres, i quina és la immersió lingüística que fan? Els treuen una hora o els treuen dues hores per fer-li un petit suport i ja està. I deixar-los de nou a l'aula. I això té relació també amb el model d'inclusiva que tenim. Que l'única manera, o el que se li diu inclusió avui en dia, el que se li diu immersió lingüística avui en dia, és posar l'alumne allà i oblidar-nos.
I vinga.
Estar físicament a l'espai? Doncs ja està, perfecte. Jo ja he complert com a govern, com a departament, no?, d'educació, i la resta que ho faci un altre.
I és terrible.
Tu notes això del tema de la llengua?
Sí, o sigui, notem el tema de la llengua a les aules. Oi tant, és veritat que s'està fent com... Hi ha com una reducció, no?, de la parla catalana com entre les estudiants, però també ens hem de mirar com una mica quins són els problemes de base, no?, perquè hi comentaven les companyes la falta d'immersió lingüística. Doncs sí, és molt cert, hi ha una falta d'immersió lingüística, però també ens trobem que els mateixos governs d'arreu dels països catalans, ja no només aquí al Principat, vull dir, al País Valencià, al govern de Pérez Llorca, a l'estat francès, també a la Catalunya Nord, hi ha unes polítiques restrictives del català que no fan que el català sigui una llengua minoritària, sinó que la fan minoritzada. Estem minoritzant el català i si ho fem des de la base, que són les escoles, al final, vull dir, ens quedarem amb una política lingüística totalment desprotegida i que no està protegint la llengua del territori. A més, doncs jo què sé, hi ha, per exemple, la sentència del 25% al català. Tot això perjudica la nostra llengua i també ens perjudica a nosaltres com a estudiants que hauríem de tenir aquesta competència de poder-nos relacionar, de poder-nos argumentar i de generar una mica les nostres opinions a la llengua del nostre territori, que és el català.
Us trauré l'últim meló abans d'anar al final. Els mestres catalans estan especialment mal pagats? Més que la resta de l'estat.
Home, crec que som el tercer.
Sí, de fet, parlant ara com a sindicat dels professors de secundària, al principis d'aquest curs van realitzar un estudi al nostre equip d'economistes I dins d'aquestes dades que hi havia en aquest estudi, doncs mostraven en aquests últims 15 anys com s'han anat congelant el sòl, com s'han anat retallant, i ens trobem també que aquí a Catalunya estem a la cua de tot l'Estat. De fet, també en relació al nivell o al cost de vida amb el que es cobra, també estem a la cua. Només tenim Madrid, perquè evidentment és caríssim, no? I, de fet, dins del subgrup de funcionaris, perquè ens entenguem, al funcionariat hi ha diferents categories, no? I segons el nivell acadèmic que necessites per entrar-hi, doncs pertanys a una categoria o a una altra. La categoria de docents, que és la U, està cobrant pitjor que una categoria CU que pot ser un mosso en pràctiques, actualment.
Déu-n'hi-do.
Llavors, clar, la pregunta és, ostres, estan mal pagats? Pues una persona que potser treballa en un caixer diria, ostres, no, estan molt ben pagats, no? La qüestió és quines condicions ha de tenir un docent, no, també, per assegurar-nos que tenim els millors docents, no? Perquè has de crear unes condicions que tothom vulgui aquestes condicions, justament perquè hi hagi una bona
competitivitat,
no? Sí, exacte. I puguis tenir aquí els millors. Mm. Llavors, en relació a l'Estat, estem a la cua, sí, sí.
Com bé hem vist, ara mateix l'educació pública està mobilitzada. Quin seria per vosaltres l'èxit de les vagues i de les mobilitzacions?
A veure, parlant del sou, no? Que aquesta pujada del sou vagi en relació a l'IPC, no? Perquè, clar, o sigui, que diuen que no és possible, bueno, a Cantàbria sí que s'ha fet, crec, no? Sí, però, clar, o sigui, si el nivell de vida puja, o si sigui, els sous han d'anar en relació amb això, no? O sigui, o la inflació, no? O sigui, vull dir, tu has de tenir un sou acord amb el moment, o sigui, econòmic, no?, que ens trobem, no? O sigui, bueno, i que ve un temps que, déu-n'hi-do, o sigui, que anem a flipar, perquè ve un context d'extrema dreta, ve, o sigui, no és per posar, no, por, però vull dir que no estem en una situació molt, molt bona els docents, o sigui, ara mateix. I les vagues, per mi l'èxit que han tingut és que som un col·lectiu que hem demostrat que som lluitadors, vull dir que som lluitadores, que estem mobilitzades i que som capaços de trontollar, no? el moment actual amb accions molt creatives, amb manifestacions. Vull dir, crec que... Jo estic molt orgullosa. Crec que som un col·lectiu que hem demostrat de sobre que amb totes les vagues que portem i totes les reivindicacions que hem dut a terme, que estem molt ben preparades per enfrontar-nos al govern de torn.
Jo voldria dir que bé, el sou és una part molt important,
sí.
Però, per exemple, abaixar les ràtios per poder arribar a tothom. O sigui, efectes això. Pràctics com, per exemple, abaixar les ràtios. Això és una cosa primordial. Després, més especialistes de tots els àmbits, educadors, integradors, psicòlegs, psicopedagogs, infermeres fins i tot, d'acord? Això ho necessitem. Vull dir, després recursos, tot el que és material, estructura, fins i tot edificis, d'acord? Que ens puguin construir edificis de qualitat, climatitzacions... Vull dir, ara estem a unes temperatures a les classes, amb la calor que fa, no es poden concentrar i molt menys fer un examen. Jo ho entenc. O sigui, jo també he sigut estudiant i he sigut adolescent. O sigui, i només cal entrar en un institut per la porta i veure totes les mancances que hi ha.
Mm-hmm.
I és molt fàcil. Convido tothom a fer-ho.
Fem una passejada pels instituts i ràpidament sabrem el que seria un èxit. I, Otília, per acabar, l'èxit, el que seria un èxit per tu, d'aquestes vagues i mobilitzacions.
Jo em centraria sobretot en el currículum. Sé que ara parlem d'una clàusula molt modesta en el que podem intervenir en la modificació del currículum, però jo crec que és clau. És per primera vegada, per primera vegada en 30 anys després del canvi de la LOCSE, després de no sé quantes reformes educatives, la primera vegada que se'ns permet començar a qüestionar aquest currículum, començar a realitzar aquestes demandes que estàvem parlant abans, el retorn als llibres, a una educació de qualitat, d'excel·lència, el retorn també a aquestes notes numèriques, a tenir un currículum estructurat, que és la base de tot. Si volem una bona educació, necessitem un currículum estructurat i una manera de fer amb sentit. on no cada centre faci el que li dona la gana. En certes hores jo faig uns projectes, em sembla aquí ja no en fan, a l'altre sí, en aquest treballen per llibres, l'altre fa no sé què, no? I el punt central jo crec que és aquest, el tema del currículum.
Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per apropar-nos doncs, tot el que necessita l'educació pública en aquesta tertúlia i a la taula. Moltes gràcies, ha sigut un plaer.
A tu.
Gràcies. Moltes gràcies.
Espero no anar sola i que tu vagis sol. Pots deixar-me de seguir, please? Quina tonteria porto. Si fa patir no val la pena. Sé que ho fas amb totes les nenes. No vull perdre més el temps, xau.
Des de l'Escola de Música de Mataró, si no m'equivoco, fins a... A veure, seria molt fort dir que el destí és el sofà de la Tabarra, però en realitat sí, els tiets. Benvinguts, estimats, com esteu?
Molt bé, molt contents de tornar.
De tornar?
Sí.
És que ben tornats, perquè vosaltres vau formar part de la primera era de la Turra, allà al Goya, i de fet vau ser tertulians.
Sí, sí, no sabíem ni on anàvem aquell dia. No, crec que vosaltres tampoc.
Jo tampoc sabia que on anàvem.
Va ser divertit.
Va ser divertit, on parlàvem d'èxit. A veure, avui farem una mica de repàs, però deixeu-me començar parlant de vosaltres dos, de quan éreu petits, perquè ara ho deia, que us vau conèixer a l'Escola de Música Mataró. Quants anys teníeu?
Dubtem una mica, però jo crec que...
5 anys.
4 o 5.
Ah, que petitíssim.
Sí, 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 molt petit.
Vale, i teniu com records junts ja, d'aquell moment? O com són amics que no saps en quin moment s'han incorporat, incrustat a la memòria?
Borrosos?
Jo crec que potser els... Sí, o sigui, de coincidir tal, però després potser amb, que amb 8 o així ja vam com començar més a
fer pinya.
Sí, també érem una mica els liantes de la classe.
Sí, els de l'autocar, els de darrere de tot de l'autocar. Sí.
Tu eres més trapella que jo.
Ah, clar, ara anava a dir com quin tipus de nen éreu, o sigui, com recordeu aquella etapa infantil. Tu eres trapella?
Ell era... Tu eres sí, més trapella.
Les tirava una mica més cap al maleanteo, no?
I jo era trapella, però...
Ell era bon estudiant, com...
Saps? Sí.
El que tira la pedra i amaga la mà.
Sí. Sempre anàvem de la mà, però la poca se l'enduia.
A mi se'l campillaven.
L'estratega. Sí, sí. Oi, que mono. Sí, bueno, sempre hi ha aquesta persona. Jo era de les teves.
Sí, sí, sempre.
També trapella, però... Després, et toca.
El despatx de la directora.
Exacte.
La
també ens va unir molt la ciutat. O sigui, Mataró,
el comú,
la festa major, el dia a dia del centre, una mica el...
Perquè anàveu a escoles diferents.
Sí. Sí, sí.
I tot i això, la gent a Mataró d'escoles diferents es barreja, és habitual?
Sí, jo quan vaig anar a la uni, aquí a Barcelona, em va sorprendre una mica
que, és un lore.
Que la gent de Barcelona, els seus amics són els amics del col·le. Mm-hmm. I a Mataró...
Tot una escola, o sigui, clar, és gairebé Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff...
Literal. I a Mataró jo crec que va una mica més pels ambients on tu et pots moure. Nosaltres hem estat sempre molt vinculats a les santes, a la festa major, a tot el tema folclòric, a les comparses i tal.
Sí, nosaltres ens va unir una mica a la cultura popular.
Mm. L'últim disc que vau treure, ara fa...
Un anyet,
sí.
Que era cafè pels més cafeters. Ara jo ho dic per als més... Com seria correcte, és cafè
és cafeters.
Per als més cafeters, sí. Però era cafè pels més cafeters.
Cafeters.
Molestar una mica.
Ara que ja l'heu paït, no? Ja ha passat un any, quin regust de cafè se us ha quedat, diguem-ne?
Cafè amarg. No, com... A veure, dolç, perquè realment ens ha donat moltes coses bones. Crec que a nivell també de directe hem fet un update molt heavy i a nivell de projecte, amb els anys, ha continuat pujant. O sigui, no va ser l'any del Solete, que va ser el gran disc, i tot ha decaigut, sinó que al revés, és que cada cop el projecte se'ns fa més gran.
Sí, jo diria que al final... En tots els projectes que hem fet, si te'ls mires al cap d'un temps, haguessis canviat coses, però al final jo crec que estem contents de la decisió que vam prendre, de les cançons que vam treure, i és el que diu l'Uri. Al final, el directe, crec que amb aquest disco també ha aconseguit com consolidar-se i pujar a un nivell que abans no teníem, i esperem que així, doncs, amb el següent disc, passi el mateix i segueixi.
Recordo que hi havia una entrevista al Periódico on explicàveu i dèieu que sempre que treus un projecte gran, un projecte artístic, un projecte ambiciós, hi ha molts detractors o moltes ganes d'assenyalar-lo. Diríeu que especialment a Catalunya?
Òbviament,
molt, molt
sí,
típic
sí.
Dels catalans, no? Assenyalar...
No ens agrada res de lo nostre. Per això deia Marc, perquè va haver-hi sí que uns dies de crítiques, de... Hòstia, els tiets, aquest disc, tal.
A més, és complicat quan vens d'un...
D'un gran projecte,
un gran,
no?
Sí, d'un gran disc que de cop ho ha rebentat tot i a nivell escena també va fer com un revolcón molt heavy. Uh-huh. Llavors, nosaltres sabíem que traiéssim el que traiéssim, estaries en el punt de
mirar. Hi hauria la lupa. Sí. Hi hauria la lupa posada.
Vam tenir uns dies de dubte, de dir, hòstia, pot ser que hi hagin detractors, que igual no ho hem fet prou bé, igual no som nosaltres en aquest disc,
És que fas els temps... concerts i, clar, i s'omplen i la gent canta. I
surt,
la gent...
surt una mica, no, diguem-ne,
de la bombolla Twitter, de la bombolla... Sí.
De totes maneres, jo recordo aquests dies de crítica i articles i tota la pesca, que és veritat que vosaltres us veu enfadar, també. Veus reaccionar, diria.
Jo,
tu vas reaccionar molt. Tu
això ens va servir per borrar-nos el Twitter. Això és,
veus?
Crec que és la...
No hi mal que por bien no venga, no? Aquella va ser l'empenta. Clar, la crítica és important i la crítica cultural és important. No vol dir que sempre, bueno, senti bé perquè és una cosa que has fet tu, llavors, evidentment, doncs fa una mica de pupa. Però voldria saber què és el que us molesta, tot i acceptar la crítica.
Potser a mi el que em va molestar és la manera en què certes persones van enfocar-ho com fent la comparativa constant amb el treball anterior. És com, bueno, hem entès que hem canviat d'era, no? I si arrisco i canvio d'estils o de gèneres, em criticaràs perquè ja no fas el que feies i el d'abans era millor. I si hagués seguit fent el que feia, m'haguessis criticat perquè tot el rato fas el mateix, no? Llavors, jo crec que l'enfado una mica va venir també per a mi mateix de dir, hosti, hi ha 100 comentaris positius i un de merda, i el teu cap se'n va cap al comentari de merda, i llavors entres en el joc i, clar, tu a la vegada vols com respondre, però no pots. Perquè si respons, t'estàs exposant més, no? I estàs com evidenciant una cosa que potser algú hagués fet un comentari a Twitter i l'haguessin llegit 10 persones i com que tu hi has entrat, has fet que això passi a per 100 o per 1.000. També tenim com caràcters molt diferents, tu ho llegeixes i te la suda, jo hagués entrat al trapo i hagués anat a fer un cafè i li he rebatut 1.000 coses. Però...
també va ser la nostra primera experiència amb el hate.
Clar.
Diguéssim. Nosaltres sempre hem tingut un públic...
Us heu sigut molt estimats.
Sí. Sí, sempre la gent ens estima molt, ha recolzat molt el nostre projecte, perquè vam sortir una mica del no-res, estem en una discogràfica independent, ens hem currat nosaltres per fer-ho pujar, i sempre va ser com molt d'amor de tothom, i allà vam començar a notar això, els detractors, com que igual això a Twitter Catalunya no estava...
Però era un perfil molt concret, sí. De persona, vull dir, és la típica persona de que quan tu ets underground o ets poc conegut o... És guai, en rotllo, escoltar aquest projecte, però a la que això passa a ser mainstream i ja és música de masses i tal, ja no m'agrada perquè...
Pot ser que hi hagi un afegit de... Que és que a més sé qui és la persona que m'està assenyalant i ja gairebé que t'ho prens a lo personal.
Sí, te n'ha de dir, eh?
Molts cops la crítica apareix a les xarxes, però quan et personalitzes, quan desdigitalitzes, canvia. I de cop et trobes, ho parles, es crea una connexió... I aquest hate, aquest odi, desapareix una mica, no?
Sí, jo també estic molt d'acord amb tu i estic pensant
en un exemple
concret que va passar l'altre dia al Primavera, eh? Però com també crec que la gent...
Quin exemple?
No, diversos, perquè ens ha passat
diversos cops
de veure algú que t'ha dit alguna
cosa. A mi passa també, és a dir, jo tinc un concepte d'un artista o d'un escriptor o d'un creatiu en general per la seva feina i com el que jo... m'imagino d'aquella persona i després la puc conèixer i dic, hòstia, ets un tio de puta mare, saps? En plan, jo tenia com un estereotip de, per lo que tu fas, ets de tal manera o estàs encasillat a tal lloc i de cop et desdigitalitzo, com dius tu, i flipo. I crec que hi ha molta gent en el nostre... O sigui, en aquest cas concret dels quatre de Twitter en concret, que molta gent no ens ha arribat a conèixer personalment. Llavors també és com els tiets, el que ells creuen que representen els tiets, no? El mainstream català, el pop fàcil... I després pues, m'agradaria en algun moment trobar-me algú d'aquests per poder parlar i tranquil·lament conèixer-nos i dir, hòstia...
I el Primavera us van demanar disculpes? Algú.
Algú que ens havia posat
a parir.
A parir, no, i ens vam trobar i li vam anar com...
I et trobes i de puta mare, saps? Perquè al final són persones que, a més, normalment estem als mateixos cercles i en la mateixa indústria.
Jo crec que més per ells, que de cop diuen, hòstia, si som majos, en plan...
Bueno, a veure, una cosa és criticar l'obra i l'altra la persona, clar.
Sí.
Igualment, abans m'has dit, potser ara, vista en perspectiva, faria alguna cosa diferent, com tota la vida, eh?
Canviaria, sí.
Però en aquest cas, què faríeu?
Potser algun tema que vam treure l'hagués canviat per algun altre que vam descartar, o...
Això deu fer ràbia, eh?
Uf, és que es queden molts temes al tinter.
Ja, és que això deu fer ràbia. A vegades, de cop un, el treus, segurament, sense saber o tenir expectatives, és la loteria i peten molt heavy, un altre cap pel que tu postes molt no funciona i dius, ai, merda, aquell, però bueno... Esclar.
Sí, també, amb aquest disc anàvem molt, molt condicionats al que havia sigut, al que representa que són els tiets,
clar.
Llavors ja vas a buscar algú que igual que et funcioni molt, que aquesta lletra igual et pot encaixar amb la fórmula. I de vegades deixes enrere temes que igual són més personals, que tenen més xitxa i que igual no encaixen tant amb...
I no els podeu com aprofitar per a després?
Bueno, tenim
idees. O cantes algun en directe, a veure com funciona i si agrada el treus després.
Algun sí.
De fet, el Coti mateix va estar 2 anys allà guardat.
Me'n recordo això que ho havíeu explicat.
Sí, sí. De fet, ara d'aquí 2 setmanes traiem un tema i el vam fer el maig, abril de l'any passat.
Mare meva.
I el vam intentar col·locar, però és com...
No
trobàvem el lloc i va ser com... Bueno, aquest estiu volem treure alguna cosa...
Que hi ha una possible cançó de l'estiu, esperant-nos, que encara no hem escoltat,
sí,
i potser definirà bastant els nostres viatges de cotxe.
És bastant de cotxe.
Sí, finestres baixades...
Abans em deies... clar, també és veritat que quan va sortir com el Coti per Coti, Epic Solet i tal, era un moment com molt concret de la música catalana i vosaltres vau ser bastant com el... com els primers i d'allà, no? Mm-hmm. Vosaltres, els Figaflaues, d'allà ja també va venir la Julieta, també va venir la Musca, també va... No? I tot això. I va ser com un moment on tots estàvem com extasiats amb tot el que estava passant amb la música catalana, amb la música urbana, amb el nou públic, na-na-na-na. Ara, quina lectura feu de tot això? En quin moment està tota aquesta efervescència que hi va haver? Ha baixat una mica el suflé? És normal? Creieu que no? Que simplement s'ha estabilitzat? Com ho llegiu?
Jo crec que la efervescència és com inherent als 2 primers anys, si vols.
Com un enamorament.
Sí, i al final després, vull dir, és normal. I a Catalunya crec que si mires una mica històricament, ha anat tot com amb cicles de 10, 15 anys com a molt, no? El rock català, després...
les trompetes,
tal, i ara estem en aquest moment on pues, la música urbana potser està en el seu 4 o 5è any i de cop ja estan com sorgint noves propostes de... Pues ara s'està portant molt el tema més pop-rock, així, sí, més guitarrero i tal, però encara no és mainstream del tot.
No, és sota terra. Ho vam llegir l'altre dia, Underground Català és de sota terra, m'encanta.
Pues...
Un gran concepte, sota terra.
Jo crec que s'ha estabilitzat. O sigui, els grans caps de cartell dels grans festivals a Catalunya encara segueixen sent aquests grups d'aquesta escena, però qui sap si d'aquí 5 anys de cop ja comences a tenir un relleu.
Comencen empenya també des de sota, que és lo natural.
Ara mateix jo crec que hi ha d'haver alguna cosa molt gros, com perquè hi hagi realment un canvi generacional.
També us anava a dir, en plan, és que allò dels tiets, conjuntament amb això, l'explosió dels Figaflaues, de la música, la Julieta, tal, va ser... Vull dir, no passa tan sovint, tampoc, cada cop, no? Era com molts planetes molt forts, alineats, molt forts.
Clar, eren molts grups...
Creieu que pot tornar a passar en un període relativament curt? Una cosa tan heavy, que vagin sortint propostes, sí, 100%,
jo crec que passarà
algun dia...
Però que sigui com de cop que fins i tot ens vam creure que el món ens mirava.
Ha d'haver-hi com una escena, no?
Realment,
no grups com sueltos.
Va haver-hi un temps on Catalunya i la música que es feia a Catalunya... No es quedava aquí.
No, va marcar escena, sí, totalment.
S'escoltava per tot Espanya, fins i tot per Europa, i es continua escoltant. El guai és que s'ha trencat aquesta barrera i és una mica la feina que hem fet amb aquesta...
Que sigui normal.
Sí, exacte, normalitzar que la música catalana no es queda només a Catalunya. No?
Jo crec que és natural i que és guai que sorgeixi una nova escena, i llavors crec que la nostra feina serà adaptar-nos a aquesta nova escena i aquesta nova sonoritat sense quedar una mica com de boomer, sí, saps? En plan...
Mira, la primera vegada que vau venir us vam preguntar si ja anàveu amb cotxe privat per la vida, o si encara agafàveu la Renfe, i també si us havíeu fet rics amb el Coti per Coti, que de fet vam fer una... Ara no me'n recordo quina era la xifra, però vam fer un càlcul allà amb la calculadora, dels diners que havíeu aconseguit, i ens vau dir, encara és massa d'hora per contestar-vos si ens hem fet rics, i encara anem amb Renfe. Ara ja no és massa d'hora, per tant, contesteu-me, us heu fet rics, o què heu aconseguit comprar-vos amb el Coti per Coti? I dos, encara feu la Renfe?
Amb Renfe ja no hi anem gaire.
No hi anem gaire, però hi anem. Fa una setmana estàvem anant al Primavera.
Però no hi aneu gaire.
No
hi anem tant.
No, ara ja, clar, tenim la nostra furgó d'empresa i quan venim a Barna anem amb furgó. Per sort no vivim a Barna, tampoc. Aquí ens mantenim.
Sí.
I us heu fet rics?
I rics...
Bueno, ens ha anat prou bé, al final...
Rics no ens hem fet. Per l'èxit que hem tingut, podríem ser molt més rics del que som. Però
ens ha anat
molt bé, sí, no ens queixem.
No ens queixarem pas.
També és guai que puguem... Hòstia, donem feina a molta gent. El nostre projecte ha creat com un ecosistema també...
Moltes boques a alimentar.
Sí. i moltes boques que es poden dedicar a això, no? Mm-hmm. I músics que es poden dedicar a la música, tècnics de Mataró que es poden dedicar a la música, i crec que és el regal més gran per tots. Òbviament ho tenim tot cobert, però sí que és veritat que el nostre nivell de petar-ho fa 20 anys...
Bueno, això sí, però això és pel model. És a dir, si haguéssim petat venent discos, seríem infinitament més rics del que som ara amb streams. Mm-hmm. Però no ens queixarem.
I un altre debat que també he llegit per Twitter alguna vegada que té a veure amb els catxets dels artistes, i a vosaltres us ha qüestionat, com sou un dels artistes doncs, més, que moveu més gent i més mm-hmm. públic, doncs, que es qüestionava la diferència entre els catxets d'uns i d'altres. Com us fa sentir això? I esteu d'acord en que es qüestioni, que es posi sobre la taula?
Sempre és important.
Sí, sempre és important, òbviament. I, a veure, crec que dins d'aquest grup... com el que deia abans dels possibles caps de cartell o dels grups grossos d'aquests festivals, si fa o no fa, tots estem més o menys allà. Sí que després crec que hi ha com una bretxa molt grossa amb els grups més emergents, on potser cobrar 3.000 euros per bolo és superdifícil per un grup petit, i quan ja estàs molt més consolidat és molt més fàcil accedir, depèn de quins catxets. També penso que...
Però creieu que són injustos, que estan mal repartits els catxets?
Jo crec que s'ha de diferenciar entre festes majors, que una cosa són pressupostos públics...
I lo privat. I perquè lo privat, si tu demanes i t'ho paguen...
I si nosaltres venem milers d'entrades en un festival, és normal que llavors es puguin demanar certes xifres. Però el que sí que s'ha de lluitar és que els grups emergents puguin cobrar xifres raonables. I nosaltres ho hem patit, això, també, quan vam començar, i que el volum de gent que es mou ara és molt diferent al volum de gent que es movia fa uns anys. Uh-huh. Els grans festivals també han influït molt en aquests catxers.
Sí.
Llavors, bueno, és un tema delicat. Jo crec que s'hauria de començar per continuar mantenint els slots de grups petits, en festes majors, uh-huh. en festivals, en sales de concerts...
I creieu que vosaltres esteu sobrepagats? O creieu que aquest no és el que s'ha de repartir més? O creieu que aquest no és el problema?
Sí, o sigui, sí que crec que hi ha casos on està molt desproporcionat. Vull dir, quan ja tens catxers de certs grups amb més de 3 zeros...
Igual ens estem passant.
Potser ens estem passant, no? Però també hi ha com moltes estratègies, no? Hi ha certs grups que diuen, hòstia, doncs vaig a fer 90 bolos i em baixo el catxet a fondo perquè a mi m'interessa rodar i que em coneguin, quan potser no ets tan conegut, o a mesura que et pots anar fent gran, dius, doncs mira, faig
ara
dos bolos a l'any...
I ja està.
Però és el que et dic, crec que en aquests casos també són empreses privades qui contracta, llavors al final... Si tu demanes un milió i algun il·luminat que te'ls paga,
xicli. Sí. Parlem de la travessa VIP, que encara no es pot dir massa cosa.
El tema, vinga.
El tema. Sí. A vosaltres, de seguida que us va arribar la proposta, us va encaixar? I va ser sí, això és tiets total.
De fet, vam ser els primers seleccionats de la travessa VIP.
Més confirmat.
Sí, perquè...
Sabien... No us ho vau pensar, eh?
Vam anar al càsting, entrevista que vam fer, i vam dir sí. Sí, on hem de firmar.
I com és que ho teniu tan clar? Com fer aquest salt televisiu i a passar-se ja més enllà de músics coneguts, personatges públics?
És que això...
No?
És que no...
personatges del poble català.
Jo crec que això no vam ni pensar. O sigui, era més perquè ens venia molt de gust fer la travessa, perquè l'havíem vista, i a nosaltres ens agrada molt doncs, l'aventura, muntanya, tal, i crec que no vam pensar en el punt de... És un programa de tele, saps? Uh-huh. Era més com anem a viure l'aventura i a fer les colònies aquestes, que seran superguais.
Llavors, després, reflexionant, també vam caure en que la gent ens podria conèixer una mica més.
Això és una altra cosa, que si en el bon sentit, si per vosaltres hi va haver també un punt estratègic de dir, mira, està guai que ens coneguin d'aquesta manera, està guai estar en el focus mediàtic, està guai participar d'aquestes coses, això també ens pot fer... revifar, no? Uh-huh.
Això, flames... Jo crec que això és l'estratègia que tens fins al primer dia i el que portes un dia allà i te n'adones que tu ets d'una manera concreta i no pots impostar-ho. I per molta estratègia que tu tinguis de dir no vull quedar malament amb no sé què, uh-huh. si estàs sota pressió en un moment supercomplicat i has de cridar i has de cagar-te amb tot, doncs la gent et veurà cagant-te amb tot.
Sí, no? Molta gent ens deia no quedeu malament, no us piqueu, no aneu a competir molt heavy... Però
no,
això,
entre nosaltres de puta mare.
Clar, més enllà del primer dia, que igual sí que mesuràvem una mica les paraules, després ja va ser viure-ho, vam fer un equip superguai amb tots els participants, va ser un descobriment molt guai.
Famosos que més us hagin sorprès?
Raquel Sanz, jo crec que és el descobriment de la travessa.
És una tia increïble, superdivertida.
No,
clar, tu la tens com encasillada en el mut aquest supersèrio dels informatius i és la tia més divertida del món.
I creieu que això anirà, quan surti la travessa, repercutirà de manera positiva al projecte dels tiets?
Esperem que sí.
Segur. Ens ho vam passar molt bé. Jo crec que és una de les experiències més heavies de la nostra vida.
Que guai.
I mira que nosaltres n'hem viscut de tots colors.
Clar. I hi ha una cosa que sempre dieu també, que em fa molta gràcia, és que per vosaltres un dels vostres filtres de la vostra música funciona és si també agrada a les vostres mares. Que això té molt a veure en que vosaltres esteu molt avassats a la música pop comercial al mainstream sense cap mena de...
Bueno, de tabú.
De tabú ni de res, us encanta, em feu bandera, etc. Les coses bones d'estar en el mainstream ja les sabem. M'agradaria saber quines són les coses dolentes, més enllà de, vale, et coneix tothom i estàs una mica al punt de mira. Per exemple, quan tu ets un projecte més gran, perds una mica de coolness.
Molt aura,
fantàstic,
no? Perds aura.
Fantàstic. Però pas per un tu que està molt guai, però no ets tan guai. Mm-hmm. Sabeu el que us vull dir?
És el que dèiem,
doncs, no? Això afecta música.
Segur, o sigui, igual, jo crec que el mateix.
Teniu aquesta sensació, també?
Sí, però és que algú ha d'ocupar aquest espai i estem de puta mare ocupant.
Com perdre modernó... És que diria cursos, perquè no sé quina paraula dir-li en català.
Ja no ets al sota terra, no? Ja no tens aquells fans que t'apoyen perquè estem fent créixer el projecte, sinó que és un projecte tan gros que la gent ja no hi té ni ganes d'ajudar-te per difondre-ho, no?
Sí, o que no puguin connectar. Però, jo crec que és una cosa que hem pensat molts cops i a l'hora de seguir una mica la línia editorial del nostre grup, poses una balança i veus que t'acaba pesant més lo positiu, no? I a dir, tenim la sort de poder ocupar aquest espai que molta gent voldria, té mil coses bones, llavors, patxuguem amb les dolentes, si traiem una cançó dolenta ens fustigaran, si diem que no ens posicionem ens fustigaran, si dius qualsevol cosa una mica fora de lloc també.
Però no agafes la Renfe. Però no et mors de calor que t'estima la Renfe.
Però estàs de puta mare i joder, que moltíssima gent voldria estar en el lloc on estem, llavors.
Mireu, avui, a la tertúlia, per cert, hem parlat de l'escola pública. Vosaltres no anàveu a la mateixa escola, m'heu dit.
No.
Era escola pública?
Jo he anat a la pública.
Tu has anat a la pública i tu has anat a la concertada. No sé si... suposo que ha estat una mica el dia de les manifestacions i tot el que ha passat. Entenc que no sou profes, però potser teniu gent propera, professor, gent que s'ha involucrat.
La meva parella és mestra.
Ah, sí, doncs mira, et deu tocar ben bé.
Sí, m'ha tocat de prop. Ella ha estat a les manis. I, hòstia, jo crec que és un tema que estava candent i que feia temps que es veia que havia d'explotar per algun costat.
Era com allà, una olla a pressió.
Sí, i a més es parla molt que sembla que demanin un augment de sou i realment el que estan demanant és una millora de les condicions, millora de les ràtios, de que puguin fer la seva feina bé. I crec que és important perquè ens toca a tots, no? O sigui, estem parlant del futur dels nostres fills i crec que és guai que tots els escoltem i
els donem suport. Ara que deies el futur dels nostres fills, vosaltres, que teniu parelles estables, heu vist alguns casaments aquest any per allà donant voltes, la paternitat està començant a picar la porta?
Home, ja amb un bebè.
Sí, estem fent... estem fent plans.
Encara no.
Encara no, però està allà.
Però sí, home, volem ser pares els dos, òbviament, sí.
Clar, també les nostres parelles són molt amigues.
Ai, mira que bé.
I una mica ens... Estem mirant calendaris, no?
Que potser et toca a tu i quan ell estigui de baixa paternitat. Sí. Comences tu perquè algú ha de gravar les veus.
L'idíl·lic seria fer-ho a la vegada.
Home, seria bastant xulíssim.
Això mai se sap, no? Però sí que són plans de futur que ens agradaria tenir fills, ens agradaria estar presents, també. Llavors, també és com aquest punt de dir, potser hi ha un moment on hem de deixar de fer tants concerts... No? Llavors, estem organitzant una mica els calendaris, ja estem parlant de 2030, 2031...
Sí, que pot ser que arribi un dia que ja no fem més concerts per un temps.
Però ja sabrem per què és. Ja ara per una bona causa. Sí. Ara quedareu fatal si dieu que no, però us agradaria portar-los a l'Escola Pública de Mataró?
100%.
Vosaltres seguireu a Mataró.
A muerte.
Jo, en el meu cas, sí. O sigui, jo vull que s'eduquin a l'Escola Pública, si pot ser l'Institut també, perquè jo soc defensor de l'escola pública.
Jo el que t'anava a dir és que a mi m'agradaria molt portar els meus fills al col·le on jo he anat, però el problema... Bueno, la meva parella també treballa amb molts col·les i tal, i sempre li deia, mira, hem de portar el gem. I em va dir, hosti, és que el problema és que jo vaig ara al teu col·le i la gent ja no parla català. Jo...
És que és un altre dilema que ja hem dit que un dia faríem a la Turra, ara, perquè ara hi ha una nova variable aquí, que és on es parla català.
I jo, per mi és molt important que els meus fills s'eduquin en català en una escola catalana. Llavors, si ha de ser la que sigui, pues que sigui, però que sigui en català, no? Llavors, per mi això és com...
Clar, jo, per exemple, jo vaig anar a l'escola de Rocafonda i era una escola on hi havia molta diversitat.
Clar.
I jo era dels pocs que parlàvem català a l'aula. Però alhora crec que he pogut tenir una educació en català i de qualitat. També era una escola molt, molt catalanista a nivell de professorat. Però, vull dir, crec que sempre es poden trobar... Bueno, es pot trobar l'encaix a tot arreu, però sí que és un debat que crec que, sí. que és interessant.
Per acabar, res, voldria saber quines són les expectatives d'aquest final de curs, què ens espera. Ara m'heu dit nova cançó.
Nova cançó, ha de sortir la travessa.
Cançó de l'estiu, ha de sortir la travessa.
I estem preparant un disc.
I estem preparant el següent disc.
Per 2027, la primavera.
Vale, vale, ja està avançadeta la cosa.
Sí. Estem al 50-60.
Sí, molt bé.
Ens hi hem de posar en aquest estiu final d'any.
Post-travessa ens hem apalancat.
Però molt bé, molt guai. Estem molt contents, treballant tranquil·lament. Els directes estan de puta mare. Ens estem passant superbé.
Doncs a gaudir de l'estiu, també. Moltes gràcies, tiets. Ha sigut un plaer tenir-ho.
A tu.
I a tu també, estimada. Fins la setmana que ve. Adéu.